Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Vapor Cosidó, històricament demanada i esperada pels veïns de la Creu Alta, estarà oberta a la població a partir del 18 de maig. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, és la data escollida pels veïns per fer la inauguració oficial d'aquest espai, una cita en la qual no hi haurà polítics per la coincidència de la campanya electoral. Jordi Turguet, vocal d'Acció Cívica de l'entitat veïnal, creu que no es pot esperar més per fer ús d'aquesta plaça.
Per al 18 de maig, perquè ens hem capificat que un dia o altre sigui i hem dit, mira, calendari, aquest és, doncs aquest serà. Perquè si no decidim un dia concret serà un mai sempre, no pot ser. Estem en plena època electoral, per tant no es pot fer una inauguració oficial, però és que si no es fa una inauguració, punt, no tindrem mai plaça.
L'únic que queda pendent és el subministrament elèctric, ja que Endesa encara no n'ha autoritzat el servei.
El Consell dels Infants envia 7 propostes als alcaldables sabadellencs perquè les incorporin al seu programa electoral pel 26 de maig.
L'organisme, format per un centenar d'infants entre 9 i 12 anys, demana més inversió en educació, campanyes de civisme, la regulació dels patinets elèctrics i l'augment del carril bici, entre altres mesures.
En esports, el Sabadell viatja al Coi amb el dubte de si podrà comptar amb Manuel Gato per l'enfrontament de demà.
Gato ha viatjat amb l'equip, però encara arrossega les molèsties físiques que el van treure del terreny de joc contra el Castellón. De moment, l'única baixa confirmada en el segon duel directe consecutiu és la del sancionat Nico Del Monte. L'enfrontament de demà contra l'Alcoyano arrencarà a 4:45 de la tarda.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens esperen dues jornades amb temps inestable. De fet, ja ho està sent avui. Els núvols són presents a molts punts del territori, com sempre, aquestes darreres jornades més trencats a Ponent, però el rest del territori, núvols baixos són presents, fins i tot nuvolades al Pirineu. Per Pirineu, que aquesta tarda descarregaran, ja ho estan fent, ruixats, xàfecs amb tempesta i localment amb algun gra de calamarsa petit. De fet, no descartem que siguin d'intensitat forta, per això ja no he vist activat per possibilitat baixa, però està activat per ruixats d'intensitat forta. Això seria de cara a avui dijous, precipitacions del Pirineu Prepirineu nord de la depressió central i que també arribarien de manera aïllada a la meitat nord del litoral i del prelitoral, sobretot a la zona de l'Empordà. De cara a demà ens passa un front que deixarà el cel molt ennuvolat al matí, ben bé fins a mitja tarda, com sempre, novament amb menys núvols a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquests núvols del matí donaran precipitacions al Pirineu, Prepirineu, resta del Terç Nord, fins i tot podrien arribar doncs, també una altra vegada a la línia de la costa. I durant la tarda es configurarà una línia de vent que ajudarà a formació de núvols i precipitació més o menys des del Pirineu fins al litoral i peritoral central. I en aquest sector doncs, tornaran a produir-se ruixats, xàfecs, tempestes, també localment en calamarsa i novament localment amb intensitat. Per això hi ha un altre avís activat per demà per intensitat d'aquestes pluges. Atenció a la cota neu perquè ha d'anar baixant i demà se situarà ja entre els 1.600 a 1.400 metres en conjunt al vessant nord i 1.600 a la resta del Pirineu. Per tant, la cota neu anirà baixant i és que demà la nevada doncs, serà interessant a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Tramuntana tota la jornada, més reforçada al matí, que no pas a la tarda al nord del Cap de Creus i a la resta vent de component sud fluix al centre del dia, amb mar entre marejol i maró. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa i 3 quilòmetres a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. També trobem 1,5 quilòmetres de retencions a la B30, al subpas per Barberà en sentit sud, i a la B7, al mateix municipi, 2 quilòmetres més, també en sentit sud. Si mirem a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Vallcarca i Nou Barris en els dos sentits. Passant 5 minuts de les 7, comencem el Notícies Vespre parlant d'urbanisme. L'Associació de Veïns de la Creu Alta inaugurarà la plaça de l'antic vapor Cosidó el pròxim 18 de maig. La transformació de l'espai, que donarà una nova centralitat al barri, va començar fa més d'un any i la seva obertura s'ha anat endarrerint per raons diverses, com molts dies de pluja seguits o problemes amb la companyia elèctrica. La nova plaça, de més de 5.300 metres quadrats, ha costat més de 500.000 euros.
El vocal d'Acció Cívica de l'entitat veïnal, Jordi Turgueta, ha avançat avui a Ràdio Sabadell la data d'obertura de l'espai. Ha assegurat que no podien esperar més, ja que tenen previst realitzar algunes de les activitats previstes per a la festa major el segon cap de setmana de juny en aquest emplaçament. Turgueta ha explicat que l'acte d'inauguració, en el qual el govern no hi podrà participar perquè no es poden fer actes d'aquest tipus en període electoral, serà molt simbòlic.
Si tot funciona com hauria d'anar, recollim aquella idea d'aquella nena de 8 anys o 5 anys o 4 anys que el seu pare, que treballava a l'Ajuntament, li va dir: mira, aquí davant de casa farem una plaça on podem anar a jugar. Amb una mica de sort anirà a prendre el sol perquè està a punt de fer 90 anys. Aquesta senyora, que encara viu allà a la vora de la plaça, serà la persona que farà l'acte físic de fer la inauguració.
Alhora, el vocal d'Acció Cívica de la Creu Alta ha comentat que a partir d'aquell dia el nou espai portarà el nom que els veïns van triar a través d'un procés participatiu, el del Tallaret Lluís Sobirana.
A hores d'ara la plaça està pràcticament enllestida.
Així és, ja s'hi han retirat les tanques d'obra que l'envolten i ara s'hi fan les tasques d'enjardinament. La previsió és que tot estigui enllestit de cara al dia 18. El principal escull, però, és que Endesa encara no ha autoritzat el servei elèctric de la plaça, de manera que l'enllumenat podria continuar fora de servei el dia de la inauguració. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha explicat què faran si el tràmit no arriba a temps.
Si per aquella data no està resolta la legalització, que és un tema purament burocràtic, no es podrà obrir la plaça perquè els vespres hauríem de deixar-la a les fosques, perquè si l'enllumenat no està legalitzat i hi hagués un accident, que és altíssimament improbable, però imagina't que passés, que no pot passar, vull dir que no pot ser, llavors fins que no estigui legalitzat no podrem tenir la plaça oberta als vespres.
La nova plaça s'ha distribuït en diferents zones amb l'objectiu que s'hi puguin realitzar moltes activitats alhora. Hi ha zones d'estada, una àrea de jocs infantils i una parcel·la per poder instal·lar un escenari de fins a 12 metres quadrats.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El segon mercapunt de la ciutat, que estarà ubicat a la nova seu del Rebost Solidari, a les naus del carrer Sallarès i 10 del barri de Gràcia, podrà atendre més de 300 famílies. Així ho ha anunciat avui el programa Al Matí de Ràdio Sabadell la directora del Rebost, Mercè Calvet, que confia en poder-lo posar en marxa el gener-febrer del 2020.
Un segon mercapunt? Saps que hi ha el mercapunt a Marinals, que el gestiona Creu Roja? Doncs bé, aquí en l'espai d'atenció a les persones es montarà un mercapunt molt més gran per capacitat per 300-400 famílies, que és important, el qual és un model de distribució que porta més llibertat, més dignitat per les famílies, poden llegir, i a més doncs, també es donarà la possibilitat de participar en accions d'inclusió social i també mirarem de laboral, no?
Com a novetat respecte al mercapunt dels Marinals, el Rebost Solidari també oferirà un servei de nutricionista. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'especialista abordarà problemàtiques d'obesitat o malnutrició dels usuaris de forma personalitzada. A aquest servei se n'hi sumarà una bugaderia i una dutxa. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les 1.566 famílies ateses, una xifra que s'ha reduït respecte a les de prop de 2.400 del 2014, però que marca una cronificació de la crisi.
Sí, el nombre de famílies que la crisi, que és un tema en principi que pensàvem que seria conjuntural, o sigui que seria temporal, doncs bé, jo crec que molta cosa de la crisi ha vingut per quedar-se. O sigui, les desigualtats són evidents, i la incertesa, la inestabilitat laboral, la precarietat laboral que hi ha, la quantitat de treballadors que hi ha, de que tenen un sou però que no arriben a final de mes, és que només mirant el tema de la vivenda, que també és que està tot com molt regirat, no? Potser sí que es crea riquesa, però no arriba a la població, això és una evidència, no?
Tot això es dona en un context en què les entitats integrants del Rebost Solidari tenen poc relleu en el voluntariat, ja que requereix una implicació molt elevada. Segons Calvet, amb el nou model, els voluntaris tindran menys pressió, malgrat que també seran importants.
El Servei de Mediació de l'Ajuntament ha hagut d'intervenir en només 4 anys en 15 escoles de primària i 7 de secundària per aturar casos d'assetjament escolar. Per la seva banda, des de l'Escola Industrial han creat la seva pròpia comissió per tal de lluitar contra el bullying, una problemàtica que, segons els mateixos alumnes, neix de petites baralles entre joves i que es podria solucionar més ràpidament si es trenqués el silenci que actualment hi ha al voltant d'aquests casos.
Els alumnes de l'Escola Industrial són els membres impulsors de la Comissió de Mediació del Centre. Segons Núria Macià, alumna de tercer ESO i mediadora, actualment molts dels casos de bullying a l'escola tenen lloc a l'hora del pati i fora del control dels professors. És en aquest moment en què entra en joc la Comissió de Mediació. Són declaracions al programa Al Matí.
I des de la mediació també qui contacta amb un mediador o amb un tutor acostuma a ser el company, perquè normalment un professor vale que està en una aula i els veu tots els dies, però acostuma a passar el bullying sobretot en el pati o fora d'hores lectives. Per això és molt important que puguin contactar amb algú de la mateixa edat com un alumne i demanar una mediació.
En cas que des d'aquesta comissió no es pugui solucionar el problema, aleshores l'escola en molts casos demana la intervenció del servei de mediació de l'Ajuntament. Gemma Alonso, tècnica d'aquest servei, explica que actualment compten amb un problema afegit a l'hora de lidiar amb aquests casos. Al WhatsApp.
No s'acaba, si ni a les vacances s'acaba, no? Perquè ja segueixen els grups de WhatsApp, segueixen pues, les xarxes socials, i això pues, cada vegada pues, ja sabem, no?, que és, està més a la mà de tots, inclús comença molt més aviat. Jo sí que podria dir, no?, que abans, potser en escoles de primària no ens trobàvem tant, que tenien grups de WhatsApp, i ara ja en tenen, escoles de primària. Abans, fa uns anys no en tenien, i ara ja nens de sisè o nens de cinquè ja tenen grups de WhatsApp. I clar, això també, gestionar això, que no hi hagi conflictes, que no hi hagi... Pues actituds d'insults cap a algú que excloguin, s'ha de treballar.
Pel que fa al perfil dels agressors, Ingrid Filella, mestra de l'Escola Industrial, detecta infants majoritàriament de primer d'ESO. Segons la professora, els nois acostumen a enganxar-se en baralles més físiques, mentre que les noies són problemàtiques més verbals.
El Consell dels Infants reivindica que la ciutat també és seva i que s'han de tenir en compte les seves opinions, encara que no puguin votar. Per aquest motiu, dimarts van enviar 7 propostes imprescindibles als alcaldables sabadellencs perquè les tinguin en compte de cara a les eleccions municipals del 26 de maig.
Un centenar de joves d'entre 9 i 12 anys de totes les escoles sabadellenques són els que configuren el Consell dels Infants, un organisme que reuneix un cop al mes per abordar quines problemàtiques detecten a la ciutat i com podrien millorar-les. Entre aquestes, per aquest 2019, han destacat la creació de camins escolars segurs, com ha explicat en Jan al programa Al Matí.
Hi ha molts nens i nenes que potser s'han espantat molt en algun moment, com em va passar a mi o a alguns amics meus, que a vegades hi ha conductors que salten un pas de zebra o un semàfor i això et pot arribar o espantar o a fer-te potser alguna ferida.
Entre les 7 mesures que han enviat els grups municipals hi ha que s'inverteixi més en educació i igualtat, campanyes de civisme, regular la circulació dels patinets elèctrics, augmentar els carrils bici, construir parcs adaptats per a totes les edats i millorar l'accessibilitat a la ciutat.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell s'ha compromès a escurçar encara més els terminis de pagament de les 3 factures pels serveis prestats per Esmatza els mesos de març, abril i maig. L'objectiu de la mesura és garantir la viabilitat de l'empresa de la recollida d'escombraries i la neteja viària. Amb els diners abonats pel consistori, la concessionària paga les nòmines de la plantilla. El compromís ha permès desconvocar la vaga que Comissions Obreres i UGT van anunciar en l'últim ple del mandat i que havia de començar avui.
Finalment, però, l'aturada dels 400 treballadors d'Esmatza s'ha aturat i avui han treballat com qualsevol altre dia. El gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, ha explicat que la concessionària factura cada mes pels serveis prestats i que això implica una injecció econòmica mensual d'una mitjana d'1,6 milions d'euros, una quantitat de diners que en bona part s'inverteix en el pagament dels salaris de la plantilla. Per això, Díaz ha defensat la importància de garantir els pagaments en el calendari acordat.
Eso es una constante en cualquier tipo de empresa que trabaja en este sector. Su mayor volumen es el personal. Y es lógico, es como funciona. Y puede oscilar entre el 85 al 90 y tantos por ciento de lo que depende qué compañía específica, qué sector, de lo que son tus costes. Por tanto, es tremendamente sensible. En el momento que tú hay una afectación grave de tesorería por X motivos, lógicamente el margen de maniobra es muy, muy pequeño.
El regidor de serveis municipals, Lluís Perarnau, ha assegurat que han accedit a escurçar el temps de pagament per evitar la vaga de la plantilla i tancar la crisi. De fet, confia que des d'ara i fins que no acabi el mandat, el conflicte quedi aparcat. Tot i això, Perarnau avisa que el govern, sortint de les eleccions del 26 de maig, estarà obligat a abordar el conflicte.
Jo confio que sí, que sigui així. En tot cas, que sí que és veritat que, com assenyala o acaba d'assenyalar, hi ha tota una sèrie de qüestions que s'han de resoldre i que potser no es resoldran en aquest mes. Però, en tot cas, sí que és una tasca que està pendent, que està sobre la taula i que haurem d'afrontar i que el proper mandat, el govern que hi hagi, doncs haurà d'afrontar i tindrà sobre la taula.
La Crida en solitari va intentar portar l'últim ple del mandat la revisió del contracte d'Esmatza. Finalment, però, la formació de l'alcalde Matías Serracant va retirar el punt per falta de consens dins del mateix govern quadripartit.
Més notícies, 5.000 persones s'apunten a la Sabadell Corre pels Nens aquest diumenge.
Però les inscripcions estaran obertes de forma presencial al Parc Taulí demà i dissabte durant tot el dia i diumenge abans de la cursa que arrenca a les 10. Així es podrien repetir les espectaculars xifres de l'any passat, com explica Toni Valverde, organitzador del certamen.
Ojalá sigui a propera als 49.600 euros que van ser l'any passat, o la passem, però vaja, aviam com van aquestes últimes inscripcions d'aquests dies, que bueno, l'any passat només aquests 3 dies ja van haver unes 700 inscripcions, o sigui que bueno, encara pot pujar més.
El recorregut serà de 4,2 quilòmetres i s'hi poden apuntar infants i es pot fer caminant. Durant tot diumenge al matí també hi haurà activitats familiars al Parc Taulí.
Comencen les obres de construcció de les noves escales entre els carrers de Celtíbers i del Maestrat de Can Puigdener.
Els treballs permetran dignificar un espai que en aquests moments està força degradat, amb una escala de totxana feta pels mateixos veïns. L'actuació té un cost de 72.000 euros i servirà per construir una escala que facilitarà la comunicació entre els dos carrers i l'adequació de l'espai verd. També s'eixamplaran les dues voreres i s'habilitaran unes petites zones d'estada amb bancs.
Obrim pàgina cultural quan passa un minut d'un quart de vuit. L'actor sabadellenc Marc Rius és notícia avui perquè estrena a la Sala Beckett de Barcelona Els ocells, una comèdia populista, una creació de la Calòrica de la qual és coautor i intèrpret. Serà d'aquí una mica més d'una hora, a dos quarts de nou.
Hòstia puta! No ho sé! Què és?
És un dolent i colorit.
Oh,
merda! Sembla inofensiu, però el seu bec és llarg i punxegut, eh?
Punxegut?
Sí!
És un crític de teatre!
Els ocells parla del populisme neoliberal a l'Europa dels nostres dies i, en definitiva, l'egoisme de l'ésser humà. La coprodueix el Festival Temporada Alta i té el suport també del Teatre del Poble Nou barceloní, on la Calòrica és companyia resident. La dirigeix Israel Solà, amb dramatúrgia de Joan Iago, i s'inspira en l'obra en què l'autor de la Grècia clàssica Aristòfanes ja reflexionava sobre la degradació de la democràcia. Rius n'ha parlat al programa Al Matí.
El que parla els ocells és sobre l'egoisme. No, l'egoisme. Com? Doncs l'egoisme encarnat en aquest populisme neoliberal que hi ha, no? I que tenim presidents ara mateix governant el món que en lloc de governar països sembla que governen empreses i ho fan pel seu propi benefici, no? No pel benefici del poble. Bueno.
Un empresari atenent que la seva companya són enmig del bosc, no poden tornar a casa i decideixen renunciar a la condició humana i convèncer les aus del món per crear una nova societat basada en l'individu, la propietat i la competència. Aristòfanes denuncia als ocells la instrumentalització dels problemes del poble per perseguir els objectius individuals. Demagògia i corrupció geren a l'ordre del dia en una democràcia atenenca que no tenia ni 50 anys.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
El Dia de la Mare, vine al Centre de Jardineria Sabadell. Disposem d'una àmplia varietat de flors i plantes per regalar a la millor mare del món. Vine aquest cap de setmana. I si dius que has escoltat aquest anunci, et regalem una petúnia. Estem al quilòmetre 4,5 de la carretera Matadepera, davant de l'ermita de Sant Julià d'Altura. Centre de Jardineria Sabadell. Jardineria i decoració de confiança. Ens trobaràs a les xarxes socials.
Aquest divendres, a la una del migdia, a l'Objectiu Sant Roc, coneixem la vessant més personal d'Adrián Hernández.
Hola, sóc l'Adrián Hernández, candidat a Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell. Us espero demà a Ràdio Sabadell.
Divendres, a la una del migdia, a Ràdio Sabadell. També en redifusió a dos quarts de vuit del vespre i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I fora de Sabadell i de la comarca, Quim Torra dona per tancada la polèmica sobre el tuit de Núria de Gispert.
Un tuit on de Gispert hi deia que Catalunya augmenta les seves exportacions de porcs i celebrava que polítics catalans com Enric Millo, Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta o Dolors Montserrat se'ls hagi destinat a càrrecs de l'Estat o a l'exterior. Doncs bé, Quim Torra ha assegurat a la premsa que el tema ja està resolt. El president també ha remarcat que el Premi Sant Jordi que de Gispert obtindrà premia la trajectòria de l'expresidenta del Parlament. Tot això després que aquest matí Ciutadans i PSC hagin demanat que Torra revoqui la decisió de premiar de Gispert.
L'ANC i el Consell per la República presenten una iniciativa perquè la Unió Europea sancioni Espanya.
Més concretament demanen que s'utilitzi el procediment sancionador contra les violacions de l'Estat de Dret que està previst a l'article 7 del Tractat Europeu. La iniciativa l'han presentada 7 ciutadans de 7 països europeus diferents i si la Comissió Europea l'admet a tràmit hi haurà un any per aconseguir 1 milió de signatures en 7 estats europeus amb uns mínims per a cada estat.
Ferit greu un noi menor d'edat en una baralla amb una altra jove a Ciutat Vella.
Els fets han succeït aquesta matinada. Segons apunten fonts policials, l'agressor, major d'edat, s'ha entregat als Mossos d'Esquadra. D'altra banda, la víctima ha ingressat a l'Hospital del Mar amb un tall de 15 centímetres prop del coll i ha estat operat.
Els professors de Florida podran portar armes a classe per evitar matances.
La reforma legal ha arribat 14 mesos després de la matança a l'Institut de Parkland, en què 17 estudiants van perdre la vida i almenys 12 més van resultar ferits. Els demòcrates s'hi han oposat juntament amb diversos sindicats de professors, associacions de pares d'alumnes i organitzacions civils. Consideren que posar pistoles a les aules lluny de solucionar el problema de la violència armada als instituts els pot agreujar més.
I el tifó Fani a la Índia ja ha provocat l'evacuació de 200.000 persones a l'espera que toqui terra en les pròximes hores.
Així és, les ha evacuat per vaixell, autocar i tren des de la costa nord-est del país per l'arribada d'aquest tifó. Ara el Fani és al golf de Bengala, a uns 420 quilòmetres al sud-est del Puri, on hi ha disponibles trens especials per evacuar turistes i residents. S'espera evacuar més de 800.000 persones.
Els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Manuel Gato ha viatjat amb l'equip al COI, però la seva participació demà encara és dubtosa. És el principal titular que ha deixat la roda de premsa del tècnic del Centre d'Esports, Antonio Hidalgo, que ha tingut lloc aquest migdia.
El futbolista alacantí va haver de ser substituït contra el Castellón per molèsties físiques i el de Canovelles no ha esvaït la incògnita. El partit de demà contra el Collano és de nou decisiu i un cop més contra un rival directe. Hidalgo espera que aquesta vegada sigui la definitiva per sumar punts fora de casa després de 9 derrotes consecutives a domicili.
Després del Castellón tothom va fer, però jo el dia següent ja no, el dia següent jo ja estava al coi. Hem de saber en el moment que estem, hem de saber que ens trobarem moltes dificultats, però hem de saber que hem de millorar fora de casa, hem de millorar per aconseguir punts i aconseguir victòries. Després passen moltes coses, però els números diuen que el que hem fet fins ara fora de casa no ens dona. Hem de donar un pas davant, l'hem de donar ja. Està clar que és un camp molt difícil, però com tots.
I pel partit, Josu Ozcoiri i Òscar Rubio, dues peces clau en el sistema utilitzat per Hidalgo, tornaran després de complir partit de sanció. Tot i això, el tècnic Arlequinat es mostra satisfet per l'actuació dels homes que van jugar contra el Castellón.
Hi ha situacions que al final l'entrenador ha de decidir, perquè per això em van cridar. Però, quan més difícil m'ho posen, millor per mi. I l'altre dia va estar a un nivell bo. Això no vol dir que jugui o no, ho he de decidir demà. Tenim fins demà i el que estic molt content pel nivell que va donar. Ell com tots ho estava passant malament, ell especialment no havia jugat, però va fer un bon partit.
A més del dubte de Gato, Nico del Monte per sanció és l'única baixa confirmada per l'enfrontament contra l'Alcoyano, un equip amb més urgències ja que ara mateix se situa a la cua de la classificació. Mario Barreras, entrenador dels alacantins.
Aquí no se trata ahora de poner parches o ponerse a llorar. Aquí hay que enfrentarse a la situación que estamos ahora y si estamos aquí donde en este momento nos encontramos, lo que hay que buscar es la solución. Es la solución. Ahora mismo no es cuestión de buscar culpables o buscar los responsables de esto, aunque somos nosotros, los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico y yo soy el máximo responsable.
L'Alcoyano Sabadell es juga demà a 4:45 de la tarda des de mitja hora abans en directe a Ràdio Sabadell.
L'Astralpul Natació Sabadell disputa d'aquí poc més de mitja hora el segon partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga Premat. Els homes de Quim Colet estan obligats a guanyar a Can Llong si volen allargar la sèrie contra el Terrassa al tercer i definitiu partit.
Ara mateix és una incògnita la resposta anímica després de l'enfrontament del dimarts. Els waterpolistes del club van sorprendre els agarencs amb un parcial de sortida de 0-4, però no van saber administrar aquest avantatge i van acabar cedint en el darrer parcial per 11-9 per poder empatar l'eliminatòria. El porter de l'Astralpul, Jordi Mardones, no creu que hi hagi cap fórmula màgica.
Totalment cap secret, i és un equip que ells ja ens coneixen molt i nosaltres coneixem a ells, i serà qui cometi menys errors doncs guanyarà, però no hi ha absolutament cap secret. Nosaltres ara, si guanyem aquest, és per anar pel tercer partit i treure l'eliminatòria cap endavant, però l'objectiu és això, doncs donar-ho tot, fer el millor partit possible i guanyar-ho per seguir en aquesta competició.
El segon derbi entre l'Astralpul i el Terrassa comença a les 8 a Can Llong. Recordem que una derrota deixa fora els de Quim Colet, mentre que un triomf allargaria els quarts de final al tercer i definitiu partit.
En futbol sala, l'Escola Pia no va poder donar continuïtat al triomf en el derbi contra el Natació Sabadell el passat cap de setmana i va deixar escapar 2 punts contra el Cerdanyola, que poden ser vitals en la lluita per la Copa del Rei.
En la jornada intersemanal de segona B disputada ahir, els escolapis van empatar 2 a casa contra el Cerdanyola. L'equip continua tercer, però si el Mataró guanya dissabte al Bellsport, li prendrà l'última plaça que dona accés a la Copa. Per Marc Pagès, autor ahir del segon gol a Escolapi, l'important és que l'objectiu segueix intacte.
Seguim depenent de nosaltres mateixos, però com bé dius, avui havíem de guanyar sí o sí, veníem molt mentalitzats de lo important que era guanyar avui. El Cerdanyola és un equip que sap competir molt bé, defensa molt bé, allà ja ens van guanyar, i avui ha sigut un partit treball. Jo crec que ells han tingut també un punt de sort amb el primer gol de camp del porter i el segon, que a Josep Maria se li escapa quan no se li escapa mai, per tant, això passa, no? Hem de saber competir millor i hem de saber guanyar tots els partits.
D'altra banda, el Natació Sabadell també va empatar en aquest cas a 4 a Salou, però el punt aconseguit contra un rival directe a la zona mitjana de la classificació ha deixat millors sensacions, especialment per arribar després del cop rebut en el derbi, com explica el capità del club, Àlex Borrego.
T'agraeix desconnectar una miqueta després del derbi, de perdre, carregues piles i, cada setmana, com diem, o aquesta intersetmanal, doncs, hi ha una nova oportunitat de fer-ho bé i seguir lluitant per estar el més amunt possible.
Tant la Pia com el club no jugaran aquest cap de setmana i l'antepenúltima jornada de segona B es disputarà d'aquí 10 dies.
Penúltima bala per al bàsquet Pia per evitar jugar el play-out de permanència a la Copa Catalunya. Els escolapis ocupen llocs de promoció i diumenge juguen un partit vital contra el Sant Cugat.
Que és l'equip que es troba just per sota de la Pia. Els de Jaume Prat acumulen 3 derrotes consecutives i necessiten la victòria per tenir opcions a l'última jornada. Pel que fa a la baraix particular, la Pia va guanyar d'un sol punt a la primera volta. Una derrota significaria probablement que es decantés en favor dels Sant Cugatencs. El partit es juga al pavelló municipal de Sant Cugat diumenge a 1:45 del migdia.
I l'ascens de l'equip femení de Falcons a divisió d'honor de tenis taula ha coincidit amb el cessament del tècnic Joan Nogueres, qui fins ara portava tant el femení com el masculí.
I serà substituït per la palista Sara Ballester i Guillem Cairó, dues figures que han exercit de segons entrenadors en els últims anys. Cairó ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís per analitzar i explicar la situació.
Primers dies complicats perquè ara ens hem d'adaptar a la nova manera de treballar, però era un canvi que no volíem, però per motius econòmics s'ha hagut de donar aquest canvi i ara ja disposat a treballar.
Recordem que l'equip femení de les Falconistes va aconseguir l'ascens a divisió d'honor celebrades a Boadilla del Monte, a Madrid. Tot i això, Cairo ha reconegut que la participació en aquesta categoria de Falcons és una incògnita i hi ha moltes opcions de que s'acabi venent la plaça. Per la seva banda, el masculí també va disputar aquestes fases d'ascens, però en el seu cas es va quedar a les portes de poder pujar de categoria. Ara Falcons es prepara per als campionats d'Espanya i un cop finalitzin es decidirà què es farà de cara a la temporada que ve.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 2:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 2 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Les actualitzacions, com sempre, a l'instant, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Ara no marxeu, que arriba una nova edició del programa Objectiu Sant Roc, avui amb l'alcaldable de 100% Sabadell, l'antic Guanyem Sabadell, amb Marisol Martínez. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.